El govern demana un pacte de país per Rodalies. L'oposició insisteix que la consellera Paneque ha de dimitir. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La compareixença per donar explicacions per la crisi a Rodalies del conseller en funcions de president, Albert Dalmau, ha replicat avui el guió de l'última setmana, Joan Bota.
L'oposició, socis inclosos, ha carregat contra el govern amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com a blanc principal de les crítiques, mentre el govern ha reclamat col·laboració per resoldre el problema dels trens i ha anunciat un acord amb els comuns per mantenir la bonificació del preu del transport públic tota la legislatura.
Anem al Parlament amb Marta Corbalán i Albert Prat.
Després d'una setmana negra a Rodalies, l'oposició s'ha braonat sobre el govern i tots els partits, menys els comuns, han demanat el cap de la consellera Sílvia Paneque. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, la veu incapaç de comandar aquesta crisi.
Només en un mes, el govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat, és l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
Per ara el govern ho descarta i intenta frenar aquesta ofensiva demanant a tots els partits que arribin plegats. El conseller Albert Dalmau, que ha debutat com a substitut de Salvador Illa al Parlament, ha proposat un acord de país i ha defensat el traspàs de Rodalies pactat amb Esquerra per superar aquesta crisi.
Els grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya.
Això és el que ha passat al Parlament de Catalunya. Mentrestant, a la xarxa de Rodalies, avui, nou dia de relativa normalitat.
I això vol dir que els trens han circulat, però els retards i les cancel·lacions s'han acumulat. Un dia més, els problemes també afecten l'alta velocitat.
Estació de Sants, Sara Riera.
Doncs sí, han començat a primera hora i ara mateix són ja de fins a 3 hores en gairebé tots els trens que venen de Madrid. Un trajecte que es fa en menys de 2 hores, avui s'està fent en 5. I el fet que els trens han de reduir la velocitat en alguns punts, però avui és que s'hi ha afegit el mal temps que fa també entre Madrid i l'Aragó. Rodalies, com dèiem, a mig gas i amb 11 trams que encara s'han de fer per carretera.
I l'endemà que el govern espanyol anunciés una regularització massiva d'immigrants, avui hem visitat diferents consolats i oficines d'estrangeria del govern espanyol a Barcelona. Com han rebut la notícia els principals afectats, Miquel Jarque?
Doncs ho han rebut amb molta alegria i també amb sorpresa, perquè les persones amb les que hem parlat no s'ho esperaven. A tot això, només es poden fer alguns tràmits previs. La recollida de la documentació encara no se sap com s'articularà. Fons de la delegació del govern expliquen a Catalunya Ràdio que hi estan treballant. A Barcelona es descarta, per exemple, la seu de la delegació del govern perquè no té espai, però s'estudien altres llocs com ara la sotsdelegació al carrer Bargara de Barcelona.
Als Estats Units, l'administració Trump reconeix errors en l'actuació d'agents antiimmigració que dissabte va acabar amb la vida d'un home a Minneapolis. Washington, Oriol Serra.
Ho ha reconegut el mateix Stephen Miller, assessor i servei ideològic de la campanya antiimmigració i de l'estratègia policial a Minneapolis. Miller assumeix que els agents federals, ICE i policies de frontera, van violar els protocols quan van matar a trets Alex Preti, tenint-lo ja reduït a terra.
I en temps de cultura, Willem Dafoe serà el convidat estrella de la desena edició del BSN Film Fest.
L'actor nord-americà hi presentarà la seva última pel·lícula, The Birthday Party. A més, també vindrà el director alemany Fatih Akin.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça vol aconseguir avui una plaça al top 8 de la Lliga de Campions.
Aquesta nit a les 9, Barça-Copenhagen. Des de les 8, la TDT, els blaugranes han de guanyar si volen classificar-se directament per als vuitens de final. I per aquest partit, Flick recupera Ferran Torres i té les baixes al mig del camp de De Jong i Pedri. L'última jornada de la Lliga de la Champions es juga tot aquest vespre en horari unificat. I al Catalunya Migdia explicarem el partit del Barça i de tota aquesta jornada amb el Ramon Salmurri, el Ricard Torquemada i el Marcos García. I que l'Uni Girona rep el Corolo de França a les 8 del vespre, partit important. Les gironines busquen accedir a la final a 6 de l'Eurolliga per primer cop a la seva història.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix complicada perquè hagi d'agafar la ronda de dalt de Barcelona direcció Trinitat. Hi ha cua des de Sant Adrià fins gairebé al Nus per un accident que talla dos carrils i en sentit contrari fins al punt de l'accident perquè també es talla un carril. A l'AP7, 5 quilòmetres avui de retenció ja lida en sentit sud fins al punt on es fan les tasques de reparació de l'accident del tren de l'R4. El túnel de Bracons està avui tallat per la protesta de pagesos contra el projecte de traçat de la variant de les preses, tant des d'Osona com des de la Garrotxa, i avui també tenim alguna afectació per la caiguda d'arbres per les ventades, esllavissades o neu. Per exemple, el port de la Bonaigua continua tancat encara per risc d'allaus.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui que tenim un nou dia amb inestabilitat, amb pluges en diferents llocs del país, el Meteocat ha fet públiques les dades de pluja dels mesos de desembre i de gener, encara queden un parell de tres dies de gener. Ha plogut molt a Catalunya, tot i que no és rècord.
No és rècord. Efectivament, diversos indrets de Catalunya se situa en els dos mesos, desembre i gener, en segona, tercera, quarta, cinquena, en alguns casos sisena o setena posició des de 1950. Només hi ha un observatori, al Vallès Oriental, a Granollers, on sí que són els dos mesos més plujosos, però només agafant desembre i gener, insisteixo, perquè si agaféssim qualsevol altre període de l'any, no necessàriament dos mesos, en alguns punts, 3, 4, 5, 6 dies, els registres caiguts en dos mesos, desembre i gener, són superats de forma freqüent en el nostre clima mediterrani. Mm-hmm. Pertorbacions, doncs, en tenim més a la vista. De moment són dèbils. N'hi ha una de més activa per demà al vespre nit i dissabte fins a migdia al Pirineu. Torna la neu amb ganes. No vol dir una gran nevada, vol dir una nevada que pot arribar a molts llocs i que pot deixar, això sí, 20-30 centímetres. I n'hi ha una altra per la setmana que ve, més activa entre dilluns tarda i dimarts. El que dèiem ahir, a dues setmanes vista, n'hi ha més, no són excessivament actives, però la de demà a la nit i dissabte al Pirineu o la de dilluns-dimarts tornarien a tenir una mica d'empenta.
Molt bé, doncs, per tant, no guardem el paraigües. Ja ens ho vas advertir i ara ens ho confirmes. Francesc, fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern de la Generalitat proposa un pacte de país al Parlament per sortir de la crisi de Rodalies, però l'oposició no en té prou i reclama la dimissió de la consellera de Territori.
La consellera Paneca ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
Calen dimissions, aquí i allà.
Han tingut tot el poder i han fallat en tot. Dimiteixin i convoquin eleccions.
Exigimos la dimissió de la consellera Paneque.
Recuperin la mínima credibilitat. Cessin de forma immediata la consellera Paneque.
Ja ho som dint. El conseller d'Albert Dalmau ha sigut l'encarregat d'entomar totes aquestes crítiques al Parlament com a substitut del president Salvador Illa, que continua ingressat. Saludem els nostres companys al Parlament de Catalunya, Albert Prat i Marta Corbalán. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Albert, el govern ha demanat disculpes als usuaris i ha defensat la seva gestió a Rodalies.
Sí, tots els partits, menys els Comuns i Aliança, han demanat la dimissió de la consellera de Territori, però aquest canvi ara mateix no entra en els plans immediats del govern.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes la situació de Rodalies de Catalunya. Als grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya.
Dalmau ha demanat la col·laboració, però no ha aconseguit neutralitzar les crítiques del Parlament, començant per les d'Esquerra Republicana. Josep Maria Jové, el diputat, s'ha dirigit directament a Salvador Illa, que continua a l'hospital.
Sap greu dir-li, president, que el seu substitut d'avui no se n'ha sortit en la primera oportunitat que ha tingut per liderar políticament una crisi. No només no ha resolt la crisi, sinó que ha contribuït, juntament amb la consellera Paneque, a fer-la més gran.
I per rebaixar la tensió amb l'aliat parlamentari més important del govern, Dalmau ha defensat com mai l'acord d'Esquerra pel traspàs de Rodalies, fins i tot davant de Mònica Sales de Junts, que ha sorprès demanant que es torni a redactar de zero.
Facin marxa enrere. No volem un traspàs en fals. Volem un traspàs 100% català.
El traspàs de Rodalies ja no és una opció, és una necessitat operativa i institucional. Aquest camí que hem iniciat no té marxa enrere.
En tota aquesta bicabaralla, el PP català s'espolsa la responsabilitat del dèficit crònic d'inversions a Rodalies i assenyala com a únic culpable Pedro Sánchez, que porta 8 anys governant.
Davant d'aquesta crisi de mobilitat que viu el país, el govern mantindrà els descomptes als bitllets de transport públic durant tota la legislatura, és a dir, fins l'any 2028. La Generalitat s'ha compromès a continuar aplicant el 50% de bonificació que ara tenen els títols de la T-Jove i de la T-Usual. Així ho han pactat el govern i els Comuns, un dels socis prioritaris de Salvador Illa i l'únic grup que ha evitat per ara demanar al cap de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Seguim al Parlament, ara amb la Marta Corbalán. Marta.
Els comuns es volen centrar en les solucions abans de demanar dimissions, tot i que ja han advertit que la consellera Paneque no pot assumir ella sola les polítiques d'habitatge, les infraestructures i la transició ecològica. Tot i no demanar-li que plegui, la cap de files dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, no s'ha estalviat les crítiques al govern per la gestió que ha fet de la crisi de Rodalies.
No van donar un cop de puny damunt la taula. Vostès s'han passat més de mitja crisi protegint i donant la cara pel Ministeri en lloc de defensar els catalans i les catalanes i en lloc de fer valdre la seua autoritat.
I enmig d'aquesta crisi de Rodalies, el Biac ha demanat al govern que no s'oblidi dels ciutadans i segueixi aplicant els descomptes als bitllets de transport públic, una petició que el conseller Albert Dalmau ha recollit.
No em dirà vostè que amb un cost de la vida que està absolutament disparat i amb un servei que va a pedals, aquesta rebaixa dels abonaments no s'hauria d'estendre també al 2027 i al 2028.
No se li pot exigir a un ciutadà o ciutadana que després del desori que s'ha viscut s'hagi de pagar pel servei. I té el compromís d'aquest govern per mantenir aquesta rebaixa de les tarifes del preu del transport públic durant el conjunt de la legislatura, fins que ens en sortim.
Els comuns també han reclamat que el traspàs de Rodalies no estigui tutelat per Renfe i Adif.
I mentre tot això passava, dins del Parlament de Catalunya, avui Rodalies funciona sense entrebancs importants, però a mig gas. El servei encara és parcial per la trentena de punts on Adif, responsable de la infraestructura, ha de revisar la seguretat. Hi ha menys trens, un 80%, i 11 trams on el trajecte es fa amb autobusos, tot i que Renfe confia que es puguin anar reduint fins a recuperar dilluns la normalitat. On hi ha problemes ara mateix és el servei de velocitat, d'alta velocitat, entre Barcelona i Madrid. Els combois hi circulen amb retards molt importants. Estació de Sants, a Barcelona. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els trens d'alta velocitat avui s'estan emportant la pitjor part. El trajecte Madrid-Barcelona, que normalment es fa en menys de 2 hores, avui en triga 5. A la limitació de velocitat que es va fixar, avui s'hi ha afegit el temporal de neu entre Madrid i l'Aragó. Aquests tres viatgers l'han patit.
5 horas y 5 minutos hemos tardado. Hasta Zaragoza muy despacio, hemos pillado todo el temporal de nieve a la sede de Madrid.
Casi desde el primer momento pues nos hemos ido parando, he ido muy despacito. En Guadalajara hemos estado parados un ratito y hemos llegado pues con 2 horas y cuarto de retraso.
El propósito era salir esta mañana muy temprano para poder disfrutar de la ciudad de Barcelona, que nos encanta, y poder ir tranquilos al partido. Creo que aún nos queda margen, pero te descuadra un poco los planes.
Doncs això pel que fa a l'alta velocitat. A Rodalies avui també funciona a mig gas, ara ho deies. Aquest matí s'ha reobert el tram entre Arenys i Blanes de l'R1, però fins a Maçanet-Massanes encara s'hi ha d'anar en autobús. Una de les prioritats ara és recuperar la circulació a l'R11 perquè tingui continuïtat entre Caldes de Malavella i Girona. L'R2, de nord a sud, és l'única línia de totes que es fa en tren, amb retards d'un dia normal, això sí, d'entre un quart i mitja hora. Renfe ha explicat també que l'oferta avui, com deies, cobreix el 80% del servei i ha avançat, atenció, que dilluns encara quedaran tres trams dels 11 que hi ha ara que encara s'hauran de fer amb bus. Parlem de Barcelona, Vic, Puigcerdà i Figueres, Portbou, això per obres, i Gelí de Sant Sadurní per l'accident que hi va haver a l'R4.
Doncs vaja, que encara no tindrem la normalitat. De fet, el Pla de Rodalies 2026-2030, que es va presentar ahir, revisa, actualitza i amplia el Pla de Rodalies 2020-2030, que fins ara servia de guia per les inversions a la xarxa. El nou full de ruta no preveu fer noves obres i va adreçat sobretot a enfortir el manteniment i la fiabilitat, l'autèntic taló d'Aquil·les d'aquest servei ferroviari, Mireia Sala.
El pla original preveia una inversió de 6.300 milions d'euros que, amb l'actualització, arribaran fins als 8.037 milions, un 26% més, per reforçar el programa de manteniment i reposició d'actius. Aquest augment permetrà escometre gairebé 300 actuacions per millorar vies, catenàries, túnels o telecomunicacions. L'objectiu és guanyar seguretat, fiabilitat, capacitat operativa i evitar problemes estructurals. Les grans obres, com ara la construcció de noves estacions, el desdoblament de vies, adaptació d'andanes o la construcció de nous intercanviadors, es mantenen com en el pla original. En canvi, el nou document incorpora per primera vegada un programa específic per a tallers i vies d'estacionament de trens. D'aquesta manera es donarà resposta a l'arribada de 72 trens nous a partir d'aquest mateix any i la compra addicional de 53 combois més. Segons el govern, entre el 2020 i el 2025 es van executar el 77% de les actuacions previstes al pla de Rodalies amb una inversió de gairebé 2.700 milions d'euros.
Però els problemes no s'aturen. Els usuaris de l'alta velocitat del trajecte Figueres-Girona-Barcelona denuncien la degradació del servei pels retards continus que s'han agreujat de retruc aquesta setmana per la incidència a Tarragona, en la línia de Madrid. Reclamen un tren llançadora propi. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. Els mateixos usuaris han recopilat en un any 1.600 retards. A més, assegura que tenen menys freqüència de pas i que costa trobar plaça, sobretot els trens que surten de Girona a primera hora del matí. En una nota pública reclamen que se solucioni perquè no vagi a més. Ho explica un dels usuaris afectats, Daniel Blay. Proposen un tren llançadora de Figueres a Barcelona i viceversa, que no depengui dels retards acumulats dels que venen de més lluny, com per exemple de Madrid.
No veiem incidències puntuals o incidències com excepcionals, no? Sinó que ja les anem identificant i ja sabem que cada tren al matí pues, que es queda parat a mig camí per deixar passar un que puja, llavors sempre arribem 15 minuts tard. No? Té una mica el caire d'insostenible, que desgast, jo diria emocional. No?
També reclamen una reunió amb Renfe.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Catalunya migdia. Passant dos minuts d'un quart. L'anunci de regularització extraordinària ha mobilitzat les comunitats de persones migrades que s'han desplaçat als consolats per demanar més informació. En el cas del consolat del Pakistan a Barcelona, la cua era de centenars de persones. Mentrestant, fonts de la delegació del govern han explicat a aquesta emissora que treballen per habilitar espais per atendre les persones que es vulguin acollir al procés extraordinari de regularització. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. A la majoria de consolats, molts ciutadans estrangers han vingut a informar-se i avançar tràmits. Al de Colòmbia hi havia la Maria Ximénez Ruiz, de la ciutat de Cartago. És dissenyadora de roba i aquí treballa sense contracte amb cures a persones grans. Fa just 5 mesos que ha arribat a Catalunya. Per tant, entra en el procés de regularització pels pèls.
Tengo mucha suerte de que ya habrán hecho esta convocatoria en este año. Sí, mi esposo y yo lo haremos. Y además siento que es algo que es un beneficio tanto para los españoles como para nosotros, las personas que estamos aquí de indocumentados unos y otros pues como documentados. Me parece que es un gana-gana.
L'Aaron és d'Islamabad. Ha fet més de 2 hores de cua al consulat de Pakistan i porta precisament la documentació per avançar els tràmits.
Ahora yo tengo solo empadronament. Vivo aquí desde 2 años, pero la nuevo arraigo para nuevo rules está de nuevo la documento por la immigration.
Tot això són tràmits previs, la recollida de la documentació encara no se sap com s'articularà. Fons a la delegació del govern asseguren que hi estan treballant. A Barcelona es descarta, per exemple, la seu de la delegació del govern, però s'estudien altres espais.
Mentrestant, el govern espanyol intenta acostar-se a Junts per Catalunya i aconseguir el seu suport per aprovar l'increment de les pensions i també de tot el paquet de mesures socials que hi va caure al Congrés dels Diputats. La Moncloa evita les crítiques a Junts i només posa a la diana el Partit Popular, a qui culpa d'haver-ho bloquejat per interessos sectaris. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern espanyol treballa contra rellotge per garantir que al febrer els pensionistes també cobraran l'augment. Tenen 15 dies per resoldre-ho i la Moncloa es nega a renunciar també a la prohibició de desnonar famílies vulnerables. La vicepresidenta María Jesús Montero responsabilitza només el PP de la derrota d'ahir.
Estamos trabajando, pero esto es curioso también, porque parece que la responsabilidad le corresponde al gobierno cuando hay partidos irresponsables que por motivo espurio, jo diria que sectarios, estan votant en contra.
I és que l'objectiu de la Moncloa és seduir Junts, refer un diàleg aparentment trencat i sumar els de Puigdemont a una solució que, segons la ministra d'Habitatge, pot passar per modificar el decret d'ahir i donar més garanties als petits propietaris.
Mi ofrecimiento es a lo que he hecho desde ahora, a intentar apoyar este tipo de decisiones reglamentarias y legislativas, a atender de verdad a quien lo necesita. Por tanto, a limitar los jetas que se puedan aprovechar de estas situaciones.
I en aquesta línia, Míriam Nogueras anima el govern espanyol a rectificar si volen salvar el decret.
Encantados que haya una opción que realmente sí que acompañe a todo el mundo. Esperemos que se acaben las imposiciones, esperemos que se acabe este chantaje.
Amb qui no compta la Moncloa és amb el PP, Feijóo insistia avui amb les seves condicions.
Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo. Si lo que le preocupan son los ocupas, para esto no va a contar con el Partido Popular.
És impossible, diu la Moncloa, pactar res amb el Partit Popular amb les eleccions de l'Aragó a la cantonada.
I mentrestant, la taula del tercer sector alerta que a Catalunya 13.000 famílies estan en risc de ser desnonades pel no de Junts, PP i Vox a l'escut social. Confien que els propers dies es reactivarà la moratòria per les famílies més vulnerables i reclamen mesures estables, Marriera.
El coordinador d'habitatge de la taula, Martí Batllori, assegura que la situació és dramàtica en ple hivern i demana mantenir aquesta eina essencial per evitar que més gent quedi al carrer. Són declaracions a 3Cat Info.
No podem permetre que 13.000 famílies a Catalunya es quedin al carrer sense cap alternativa. Per tant, la reclamació que fem des de la taula, els governs espanyol i català i els grups parlamentaris que estan negociant a Madrid, que assumeixin la seva responsabilitat, que negociïn i que activin de forma immediata les respostes urgents que calen.
Per la seva banda, el sindicat de llogateres acusa Junts, el PP i Vox d'avalar els desnonaments en plena crisi habitacional i anuncia mobilitzacions per avui mateix. Carme Arcarazo és portaveu del sindicat.
L'any 2026 finalitzen 150.000 contractes. 150.000 famílies que poden ser expulsades o no de casa seva. A això, que era una situació extremadament complexa, ara se li sumen desnonaments que comencen a partir de demà. És una temeritat el que han fet i, evidentment, no podien fer cap altra cosa que sortir als carrers i exigir que rectifiquin.
El decret que ahir es va tombar al Congrés també contemplava la prohibició de fer talls de llum, aigua o gas a persones vulnerables, prorrogava el bo social i incrementava l'ingrés mínim vital.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'exministre socialista José Luis Ábalos renuncia finalment a l'acte de diputat al Congrés. Això permetrà al PSOE recuperar un diputat. Ábalos, recordeu, està empresonat des de fa 2 mesos i està pendent de judici al Tribunal Suprem. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
La renúncia que té efectes des d'avui mateix amb l'esclat del cas Coldo, Ábalos va passar al grup mixt i s'havia resistit a deixar l'acte. Ara fa el pas, un cop el Suprem ha confirmat que seguirà en presó preventiva fins que vagi a judici pel cas de les mascaretes. Això serà a l'abril. Des del seu ingrés a la presó no podia votar ni cobrava com a diputat, però l'entrega de l'acte tindrà efectes polítics. El Congrés recupera els 350 diputats i el PSOE el podrà substituir per una nova diputada per València i, per tant, Pedro Sánchez suma un vot més per a la seva fràgil majoria d'investidura.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
El Barça ha guanyat per 2-4.
Tot és possible un dia de partit.
El Barça que puja en la classificació.
Tot és possible a la Champions League.
Ha tocar aquesta classificació entre els 8 primers.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Copenhagen a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
5 minuts i seran 2:15. Als Estats Units, l'administració Trump comença a canviar tímidament el discurs sobre la mort a trets de l'infermer Alex Pretty a Minneapolis. Stephen Miller, l'assessor del president en Seguretat Nacional, reconeix que s'haurien pogut vulnerar els protocols. L'atenció a Minneapolis, però, no desapareix i una congressista demòcrata per Minnesota, la primera elegida d'origen africà, ha estat agredida mentre feia un discurs a l'Ajuntament, tot i que ha resultat il·lesa. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Enmig de la distensió comencen a sortir detalls de la investigació al voltant de la mort de l'activista Alex Pretty a Minneapolis, cosa que no va passar amb la mateixa celeritat en el cas de René Good, també abatuda a trets pel controvertit operatiu policial antiimmigració. Que això sigui així no és casualitat. L'administració Trump ha cedit mínimament davant l'evidència, ràfegues de trets sobre un home reduït a terra per 7 policies federals. L'estratègia de les mentides sistemàtiques s'havia girat com un bumerang contra els interessos de Trump. I ara, fins i tot, Stephen Miller, l'assessor i cervell de l'operació dels ICE en Minneapolis, ha admès la violació dels protocols en la mort, per no dir execució, de l'ex Pretty. Ara bé, amb l'ambient enverinat, és difícil fer net d'un dia per l'altre, i ahir es va produir un atac contra la representant per Minneapolis d'origen somali, Ilhan Omar, a qui Trump ha qualificat una vegada i una altra de corrupta i indigna de ser als Estats Units. Aquest és el moment.
Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment.
Un home amb aspecte d'estar sota els efectes de l'alcohol o alguna altra substància es cridassa Ilhan Omar i la ruixa amb un líquid pudent, segons els testimonis. Se sap que l'assaltant és un home de Minneapolis de 55 anys. Omar va resultar il·lesa i va continuar amb el seu discurs. L'incident, ara per ara aïllat, coincideix amb moviments de desescalada, com es demostra en el fet que Greg Bovino, el cap dels agents de fronteres, els Border Patrol, conegut com el Gestapo, ja sigui fora de Minnesota.
Tornem a casa nostra perquè per primera vegada a Espanya la mortalitat a causa del càncer de pulmó supera el de mama en dones. Ho recull un informe de SEOM, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que pronostica que aquest any es diagnosticaran més de 300.000 casos de càncer, un 2% més que l'any passat. També preocupa l'augment dels càncers entre adults joves. Per aquest any està previst que se'n diagnostiquin més de 8.000. Madrid, Àngels Lafuente.
El càncer de pulmó entre les dones es manté com el tercer de més incidència des del 2019. El principal culpable és el consum de tabac i ja és la primera causa de mort per càncer per damunt del de mama. Javier de Castro, president de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, ha explicat els motius d'aquesta mortalitat. La meitat dels casos es detecten ja en fases molt avançades i també reconeix no és fàcil d'arribar al tumor.
És difícil també el acceso porque a diferencia de otros cánceres donde pues, no sé, un cáncer de mama tienes un acceso directo con una punción, caso el cáncer de pulmón tienes que entrar con medidas invasivas como broncoscopia, como punciones que se hace mucho más complicado.
De Castro apunta que un de cada tres morts per càncer es deu a factors de risc que insisteix que es poden evitar.
Sabemos que la incidencia de obesidad es mayor ahora mismo en España que hace años, sabemos que hay un aumento de sedentarismo y una falta de ejercicio. Hay que también tener en cuenta, como digo, que lo que haces ahora impacta décadas después.
Segons l'informe, preocupa l'augment de casos de càncer entre adults joves, entre 20 i 39 anys. Per aquest any està previst que se'n diagnostiquin més de 8.000. Els càncers que més es diagnosticaran aquest any a Espanya seran els de colon i recte, el de mama, pulmó, pròstata i el de bufeta.
I encara sobre salut, un estudi pioner del Barcelona Supercomputing Center i la Universitat de València conclou que la diferenciació per sexes és determinant en l'evolució d'algunes malalties i en la connexió entre diferents patologies. És a dir, en com tenir algunes malalties ens predisposa a desenvolupar-ne unes altres. Amb el superordinador Mare Nostrum 5 han analitzat gairebé 9.000 mostres de pacients i han demostrat que aquestes connexions són diferents en homes i en dones Purificació Barcelona.
Però
també que una mateixa malaltia pot aparèixer per causes diferents segons el sexe i que l'efecte dels fàrmacs no és el mateix en homes i dones. John Sánchez Valle, primer autor de l'estudi, posava aquest exemple a 3Cat Info.
Ejemplos interesantes como el de la metformina, que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, que puede ejercer un papel protector frente al desarrollo de cáncer de hígado, y este efecto se ha descrito que puede ser más fuerte en hombres que en mujeres.
La recerca pot tenir una gran implicació clínica, ja que actualment no es diagnostica ni es tracta en funció de si el pacient és home o dona. Alfonso València, director del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, és autor sènior de l'estudi.
La pràctica mèdica no suele atender a estas diferencias y vemos cómo frecuentemente y por desgracia se confunden síntomas de enfermedades entre hombres y mujeres si no se diagnostica bien.
L'estudi publicat a Nature Communications també demostra la necessitat d'avançar cap a una medicina més personalitzada i de precisió.
Pràcticament 2:45 de la tarda, de seguida sentim els senyals horaris, ara. Ara són 2:15. Unió de Pagesos demana als propietaris afectats pel traçat de la línia de molt alta tensió que planteja Red Elèctrica entre l'Aragó i la Secuita, al Tarragonès, que no signin cap compromís amb la companyia. El projecte genera neguit i preocupació entre pagesos, viticultors, entitats ecologistes i també diversos ajuntaments. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia als opositors, alguns dels quals han creat la plataforma No a la Mata Aragó Catalunya denunciant l'impacte social, ambiental i paisatgístic que tindria, per exemple, la construcció de les noves torres i la creació d'accessos pels camins naturals. Unió de Pagesos demana prudència als propietaris afectats. Salomó Torres, representant del sindicat, en declaracions a Catalunya al Dia.
Que ja fa dies que estan enviant cartes i passa persones a veure els propietaris afectats per aquesta servitud de pas en el cas de que siguin els fils o expropiats en el cas de que hi vagi una torre, i els diem que no signin res, que no es comprometin a res, que la millor defensa és la defensa col·lectiva.
Red Elèctrica, la promotora, justifica la iniciativa per les necessitats de la zona. Així s'hi referia Trinidad Sala, delegada a Catalunya 3Cat Info.
Tot el que està inclòs a planificació elèctrica respon a necessitats territorials. Per tant, al darrere hi ha projectes reals, petroquímica, la indústria, però també altres sectors, com pot ser desenvolupaments urbanístics, com poden ser també altres projectes nous o noves inversions a la zona de Terres de l'Ebre.
La nova línia projectada substituiria l'actual i també triplicaria la potència.
I a la Garrotxa, pagesos i ecologistes tallen l'accés al túnel de Bracons des de primera hora d'aquest matí. Protesten pel projecte de la variant de les preses perquè diuen que afecta un aqüífer i terrenys agrícoles d'alt valor. La Vall d'en Bas, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Tallant la rotonda, aniré a parar la carretera del túnel de Bracons, també la C-63 que ve de la Selva i la carretera de les Preses. Els Mossos desvien el trànsit abans d'arribar aquí. És una protesta que convoca Unió de Pagesos, s'hi ha sumat el Gremi de la Pagesia i les entitats ecologistes Garrotxa Viva i Salvem les Valls. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió, argumenta per què estan en contra d'aquest últim projecte de la variant.
No és que ens oposem a que es faci una variant, sinó que el que ens oposem és que es trinxi d'aquesta manera tan sol agrari. No? D'alternatives al projecte n'hi ha, i el que haurien de fer és escoltar i triar per la que suposa un impacte més petit.
Pagesos i ecologistes han muntat taules, cadires, aquí a la rotonda i preparen carn a la brasa per dinar. Volen mantenir aquest tall fins a les 8 del vespre aquí a la Vall d'en Bas.
Doncs aquesta és la situació. Ara mateix passen 2 minuts de 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Catalunya migdia.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de dos quarts.
Welcome to my island.
Aquest que sentim és Willem Dafoe, l'actor nord-americà 4 vegades nominat a l'Oscar i conegut per pel·lícules com Crema Mississippi, La última tentación de Cristo o The Florida Project. Serà el convidat estrella del pròxim BCN Film Fest, que es farà, com cada any, pels vols de Sant Jordi. Serà la desena edició que coincidirà amb el centenari dels cinemes Verdi i s'hi projectaran uns 80 títols. Barcelona, Valèria Guareda.
Barcelona es tornarà a omplir de cinema entre el 16 i el 24 d'abril amb el BCN Film Fest. I aquest matí s'han començat a perfilar pel·lícules i convidats. De moment s'ha anunciat la presència del nord-americà Willem Dafoe. Sentim la directora Conxita Casanovas.
Willem Dafoe serà al Barcelona Film Festival presentant The Birthday Party, en la que també participen actors com Emma Suárez, com Carlos Cuevas, Francesc Garrido, Maria Pau Pigem. És una gran alegria, no?, poder incorporar el catàleg del BCN Film Fest, una de les cares més reconeixibles del cinema americà.
Fatih Akin, director de La isla d'Amrum, una història que va passar per Canes, que ens parla del nazisme des dels ulls d'un nen de 12 anys. També serà el BCN Film Fest. I altres cintes que es veuran són Magallanes amb Gael García Bernal, Love Me Tender amb Vicky Krieps i The Coral, protagonitzada per Ray Fiennes.
Per cert, ja que parlem de cinema, la coproducció catalana Cirat continua el seu camí triomfal. Oscars, els BAFTA anglesos, però ara ha estat l'Acadèmia Francesa de Cinema la que l'ha nominat a millor pel·lícula estrangera als Premis César, Marc Garriga.
Igual com deies, els Oscars i els BAFTA també estan nominades en la mateixa categoria la noruega Valor Sentimental i la brasilera El Agente Secreto. A més, en aquest cas també competirà amb la nord-americana Una batalla tras otra i la xinesa Black Dog. Nouvelle Vague és la gran favorita d'aquest César que s'entregaran el 26 de febrer.
L'any Gaudí acollirà aquest any 2026 una mostra immersiva que recrea amb tecnologia digital una obra no construïda de l'arquitecte, un mapping a la façana de la Casa Batlló i una ruta pels edificis menys coneguts. El programa de Gaudí, l'ordre invisible, s'ha presentat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPC. Barcelona, Òscar Callau.
L'exposició immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, fusionarà de manera espectacular art i tecnologia digital d'última generació perquè el gran públic s'acosti a l'univers creatiu de l'arquitecte. Ho farà passejant virtualment per dins d'un projecte no construït que el Gaudí, estudiant d'arquitectura, va dissenyar per un examen de final de curs. Una font monumental per la plaça de Catalunya de Barcelona. Galderic Santana és comissari de l'any Gaudí i curador d'aquesta mostra.
Amb sistemes, diguem-ne, de visualització en tres dimensions, centrat en com explicar la complexitat de l'obra de Gaudí amb aquests nous mitjans perquè arribi a tots els públics.
Aquest muntatge immersiu produït per MediaPro Experiences es podrà veure durant l'últim trimestre de l'any en un gran espai de més de 1.000 metres quadrats que encara no s'ha anunciat.
Més coses. Vic anuncia un nou festival del llibre infantil i juvenil que es dirà Canalla. Aspira a ser una trobada de referència del sector literari pels lectors més joves. Es farà a la zona de les adoberies i aplegarà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Recordem que la capital d'Osona és una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant. Vic, Nati Adell.
Un festival arrelat al territori amb convidats internacionals que aspira a tenir projecció de país i que inclourà una fira, exposicions, tallers i activitats diverses. Una suma d'esforços a diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament. El comissari del festival és el llibreter Germán Machado.
Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infancia siempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
Es farà del 23 al 25 d'octubre.
I encara en llibres, l'escriptor de Taradell, Antoni Pladevall, descriu el món rural més enllà dels tòpics en el recull de contes Aquesta nit passarà la guilla. L'obra destaca pel seu humor i, sobretot, per un llenguatge acurat que retrata personatges tendres que s'han d'adaptar a les noves formes de vida. Barcelona, Montse Camps.
Un ramader que revolta contra les curses de cotxes a les seves terres o la humiliació d'un nen que, per guanyar diners, ha de passejar-se amb la pell d'una guilla que ha matat el seu pare són dues de les 12 històries que conformen aquest recull absorbent carregat d'humor i tendresa.
Penso que les emocions i els sentiments que hi retrato no són gens originals, són absolutament universals, no? La il·lusió i el desengany amorós, la perplexitat, la decepció, la nostàlgia, però també la ràbia, la humiliació.
Pladevall, doctor en filologia clàssica, celebra així els seus 25 anys de trajectòria.
I una cosa més abans dels esports, perquè el nostre company Ricard Ostrell porta al jutjat l'assetjament digital que assegura que pateix. A banda de la denúncia que ja va presentar el mes d'agost per un compte que li suplantava la identitat i que encara no s'ha resolt, ara també vol fer evidents els atacs que rep a xarxes com ara X. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio la seva advocada Judit Gené.
S'han detectat que també apareixien altres perfils, missatges a Twitter anònims que feien algunes afirmacions i que feien algunes qualificacions que embruten la seva imatge. Apareixen i després desapareixen i la dificultat de saber qui hi ha darrere, doncs és evident que està especialment preocupat i amb por per si podria haver algun interès en iniciar alguna campanya en contra de la seva persona que pogués fer-li mal reputacionalment.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A la TDT ja teniu la calculadora a punt per seguir aquesta jornada unificada de la Lliga de Campions.
Sí, segur que sí que la tenim preparada. De fet, ara li preguntarem al Ricard Torquemada. El que t'asseguro és que no seré jo qui faci els números.
S'ha de guanyar i molts gols.
Exacte.
Molts gols.
Avui es juga l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. Quedaran definits els 8 primers equips que passen directament als vuitens de final, els que es classifiquen per la repesca i els equips que queden eliminats. Tots els partits es juguen a la mateixa hora, a les 9 de la nit, i si el Barça vol ser entre els 8 primers, doncs el primer que ha de fer és guanyar avui el Copenhagen. Ara repassarem l'última hora de l'equip, però ara fa una estona, o de fet aquesta hora encara hi ha el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
Sí, un dinar de directives al centre de Barcelona, en l'habitual restaurant on el Barça, des que ha tornat Joan Laporta, fa aquests dinars de directives els dies de Champions. Un president del Barça que just abans d'entrar a tenir els mitjans de comunicació per assegurar que avui és un dia important, és un dia per guanyar i per fer molts gols.
No solo buscamos ganar, sino que buscamos el clasificarnos entre los 8 primeros. Es un objetivo que tenemos, que lo que se intentará hoy es hacer un buen partido, se intentará ganar, además se ha de intentar meter goles, como dije ya en su momento, porque creo que serán importantes para definir quiénes están entre los 8 primeros. Ese es el objetivo, quedar entre los 8 primeros. Para eso tenemos que ganar hoy. Si ganamos y no se da esto, pues bueno, a seguir luchando y a 16avos.
Doncs el Barça que haurà de mirar de reull la resta de partits, ara en parlarem, però evidentment és un partit també marcat per la pluja. No perquè hagi de ploure a l'hora del partit, cosa que ja es veurà, sinó pel que va passar en l'últim duel al Camp Nou el cap de setmana. De cara a això, i per tots aquells aficionats culers que estiguin pendents del cel, doncs avui Joan Laporta ha volgut enviar un missatge.
Que la gent vagi a l'estadi, que a més és un gran espectacle. Veure el Barça és el millor espectacle futbolístic que es pot veure avui en el món, amb els jugadors que tenim, amb l'ambient que hi ha, i jo crec que avui hi haurà un gran partit de Champions, que és la competició més important de futbol del món. Bé, el temps potser no acompanya, però en qualsevol cas tampoc és tan greu mullar-se.
Bé, és cert que no hi havia previsió de pluja a l'hora del partit. També és cert que ara a aquesta hora doncs, ha començat a ploure a Barcelona, la ciutat de Barcelona, però vaja, ja veurem què passa a l'hora del partit. L'equip s'ha concentrat aquest matí. Salmo, amb quines novetats?
Doncs bàsicament, la presència de Ferran Torres a la llista de convocats, tot i que ahir ja explicava Hansi Flick que estava per ajudar l'equip, no per ser titular, però sí per tenir alguns minuts, i amb un dubte o amb un interrogant en majúscules, que és qui suplirà el doble pivot del Barça amb les baixes de Frenkie de Jong sancionat i de Pedri lesionat. Aquí hi ha quatre noms: Eric, Dani Olmo o fins i tot també Marc Casador o Marc Bernal disputant-se aquestes dues posicions.
I què necessita el Barça per ser a vuitens de final de la Champions, per classificar-se directament, que dèiem abans que ara ho repassàvem?
Doncs mira, guanyar i fer molts gols. D'un costat necessita els 3 punts i de l'altre mirar de reull què està passant a la resta de jornada, sobretot el que facin l'Sporting de Portugal, el Manchester City, l'Atalanta i l'Atlètic de Madrid. Són equips que tenen els mateixos punts que el Barça, però que ara mateix, per gol average, per diferència de gols, estan per darrere a la classificació. Si el Barça és capaç d'igualar la puntuació i mantenir aquest gol average, doncs serà equip del top 8 de la Champions.
Doncs el rival d'avui del Barça és el Copenhagen. Ara en parlarem amb el Ricard Torquemada. I a Dinamarca el que hem fet és trobar un entrenador català que coneix perfectament el rival del Barça, o del Serra.
És Sergi Mora, responsable del planter i membre del cos tècnic del Kolding, equip de la segona divisió danesa. Arribat aquesta temporada a Dinamarca, després d'entrenar el juvenil i el filial del Girona, Sergi Mora destaca del Copenhagen la seva capacitat física i la velocitat per jugar al contraatac, i la dimensió del seu entrenador, Jakob Nestrup.
Tothom aquí en el futbol danès el té com una eminència i com un entrenador super, super especial. És molt jove, té 37 anys només, però és un entrenador que van apostar amb ell ja fa 2 o 3 anys, quan encara era més jove, i és un entrenador que tothom en parla meravelles i que té les idees molt clares. I és un entrenador, que m'han dit, una mica camaleònic, que sap molt bé què fer en cada moment per també contrarrestar el rival.
Avui al Camp Nou, amb el Copenhagen, hi tornarà algú que coneix l'estadi des quan era un nen, Jordan Larsson, el fill del suec Henrik Larsson.
Bon jugador, bon extrem, ja ha determinat experiència, amb molt bon 1 contra 1, amb aquest model de jugar a transicions i a contraatacar, crec que és un jugador molt interessant i crec que és un dels jugadors que el Barça ha de tenir en compte.
El Copenhagen té opcions d'entrar al play-off de la Champions la temporada menys brillant, però a nivell domèstic. Sorprenentment, és 5è ara mateix a la Lliga Danesa, que està aturada fins a primers del mes que ve.
Doncs ja sabem alguna cosa més del Copenhagen. Hem sentit els números que ens feia el Ramon Salmurri. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Aquests números que ens feia el Salmurri, d'entrada el primer, el més bàsic, el més important, diria, és que el Barça ha de guanyar. Després ens fixarem en la resta. Ho té fàcil el Barça avui per guanyar el Copenhagen?
Dependrà del Barça i de la capacitat que tingui per regular-se o per jugar la carta. El Barça és un equip superior al Copenhagen, que a més té la lliga aturada, com li va passar a l'Eslàvia de Praga, que és un equip que vindrà a defensar-se i a intentar fer alguna esgarrapada. És veritat que s'està jugant l'eliminatòria de repesca, no la té assegurada i, per tant, necessita puntuar, però no es precipitarà. És conscient que és un equip que ha d'esperar el Barça, defensar-se molt bé i intentar aprofitar alguna oportunitat, alguna transició, alguna pilota aturada. Si el Barça juga com contra l'Oviedo, doncs és possible que es pugui encallar, perquè el Copenhagen és un equip físicament fort i que no concedeix gaire oportunitats de gol. Per tant, el Barça ha de plantejar-se guanyar el partit com una final, perquè el més probable és que si guanya passi entre els 8 primers.
Amb les baixes de De Jong i Pedri, quin mig del camp t'imagines?
M'imagino que juguin Fermín i Dani Olmo com a interiors. Ja veurem si com a dos interiors més clàssics o com a Dani Olmo segona alçada i Fermín tercera alçada, en el dibuix clàssic del Barça, però que siguin els dos jugadors que hagin d'aparèixer entre línies. Com que m'espero un partit on el Barça tingui molt la pilota a camp rival, serà imprescindible que tots dos estiguin a un nivell per canviar el ritme de l'atac, per accelerar i connectar amb els davanters. Veurem qui els hi protegeix l'esquena, si Eric o Casador, que seria l'altre dubte.
Doncs aquest Barça-Copenhagen es juga a les 9 de la nit. Avui jornada unificada, ja ens deia el Salmo, el Barça ha de guanyar, ha de fer el màxim de gols possibles, però després també hi ha altres resultats que tindrem de superar, el gol a Baraj respecte a altres equips. Bé, no, a la TDT ho explicarem molt bé, ho viurem molt bé, jo no seré la persona que ho explicarà, Ricard.
No has estat seleccionada en el càsting, tu estaràs al Camp Nou amb nosaltres fent la teva feina, que la fas molt bé, i les calculadores esmolades de Bernat Coll i Laura Colell a punt, ja han estat assajant, entrenant, tenen totes les combinacions al cap i per tant ens ho explicaran al moment. És nit de futbol, però sobretot nit de ràdio, aquesta que ens regala la Champions, l'última jornada de la fase Lliga. Ja va passar la temporada passada, tot i que el Barça vivia tranquil perquè ja s'havia classificat, aquesta encara més perquè el Barça ho ha de rematar.
Doncs a les 7 a tot costa i a les 8 la TDT amb tota la prèvia d'aquest partit. Gràcies, Ricard.
Fins ara.
Doncs seguim parlant d'aquesta jornada unificada de la Champions, Marcos García, perquè amb dos equips ja classificats, quatre d'eliminats, la resta d'opcions estan molt obertes en aquesta última jornada i entre els partits més destacats el Benfica-Madrid, és a dir, Mourinho contra Arbeloa.
L'Arsenal i el Bayern de Múnich ja són equips de vuitens, Villarreal, Cairat, Almatis, Slavia Praga i Eintracht Frankfurt ja estan eliminats. El Madrid és tercer d'aquesta lligueta, té 15 punts i visita, com dius, el Benfica. Els blancs tenen molt a tocar aquest top 8, però és veritat que una derrota els complicaria l'accés directe a vuitens. Sentim, com no pot ser d'una altra manera, floretes entre Mourinho i Arbeloa.
Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que vaya bien, porque quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro.
La verdad es que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles y hoy en día pues también le considero un gran amigo.
Darrere el Madrid ho tenen molt bé el Liverpool i el Tottenham, que juguen contra el Karabakh i l'Eintracht respectivament. Després hi ha un grup d'equips que estan com el Barça, és a dir, 13 punts, amb el play-off garantit, però encara sense plaça confirmada directa per als vuitens. Són PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atlètic de Madrid i Atalanta. El Newcastle-PSG, que juguen entre ells, pot ser un partit clau en aquesta zona, el Chelsea contra el Nàpols, el City contra el Galatasaray i l'Atlètic de Madrid rep el Bodo Glimt. També hi ha opcions per Juventus, Inter i Dortmund tenen opcions matemàtiques de passar vuitens, però és veritat que és menys probable perquè els caldria que punxessin molts equips alhora. El Villarreal, ho hem dit, sense opcions, juga a Leverkusen.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
És una fita important tant pel club com per la ciutat com per totes les jugadores, no? Perquè poques d'aquest equip han disputat, no?, una Final Six.
L'Uni Girona avui pot fer història.
Catalunya migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Hivern? S'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H?
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Bat Dial. Oques grasses.
Donem veu a qui no en té.
Lluís Llach.
A qui més pateix.
Gerai Cortés.
A qui més ho necessita.
Gemma Huguet.
Alcem la veu contra les injustícies.
Alguer Miquel.
A favor dels drets humans. A favor de la llibertat.
Lina Macú.
Des del Palau Sant Jordi de Barcelona, concert manifest per Palestina. Dijous al vespre, en directe, a TV3, a la plataforma 3CAT i iCAT.
TV4, Ginestar i molts més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'Espanyol prepara el partit de divendres contra l'Alavés intentant girar full d'una vegada de tot l'afer arbitral del cap de setmana, però no és fàcil. Sense anar més lluny aquest migdia hem sentit Pere Milla i no ha pogut evitar referències constants, Sergi Andreu.
Sí, Pere Milla, que és el màxim golejador de l'equip, ha agraït que el comitè tècnic d'àrbitres els donés la raó acceptant l'errada en el penal de Mestalla per una falta prèvia a Rubén Sánchez, però ha lamentat que el punt perdut ja no el recuperaran. El lleidatà, escèptic amb tota aquesta qüestió, no creu que els errors arbitrals puguin desaparèixer mai dels partits.
Passi el que passi, estarem tota la vida, però al final el futbol és un esport molt, molt sentimental, no? D'igual que posis bar, que el treguis, que facis el que vulguis, després tens 22 tios allí corrent. És molt difícil, arbitrar és molt difícil, i sempre quan és en contra penses que ho fan volguent i demés, però bueno, passi el que passi, sempre no estarem contents.
De la polèmica arbitral en parlarem en el nou capítol de l'Espanyol reservat al podcast Perico de Catalunya Ràdio. Ja el podeu trobar a l'app i al web de Cat Ràdio i també a la plataforma 3Cat, amb una entrevista molt interessant, per cert, a l'ex-perico, ex-entrenador Tintín Márquez, que ara és a Qatar, que fa valoració de l'actualitat perica. Posarem també un ull al mercat amb els nous fitxatges que estan al caure. De l'Espanyol compta amb el belga del Nàpols, Cyril Ngonge, que podria arribar cedit les pròximes hores i es convertiria així en el primer reforç de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern.
I una altra recomanació, a banda de l'Espanyol reservat, la del nou capítol del Fem Futbol, on repassem tot l'univers, ja sabeu, femení del futbol. I en aquest últim episodi, ja teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, expliquem, Ruth Vilà, el fitxatge per part del Barça d'una de les perles del futbol base europeu.
D'Alif Penoc, una davantera de 17 anys que juga actualment al Twente i que el Barça té gairebé lligada de cara a la temporada que ve. És un fitxatge de futur, una futbolista que ha destacat a la selecció dels Països Baixos, campiona d'Europa sub-17, sotscampiona del món també amb el combinat neerlandès d'aquesta categoria, una extrem dreta que arribarà amb fitxa del filial i amb la idea que es pugui incorporar a poc a poc al primer equip. El Barça haurà de pagar una petita quantitat pel traspàs al Twente per aquesta jove jugadora, un fitxatge a la línia dels que ha fet el Barça en els últims anys, en què, lligat de mans i peus econòmicament, aposta per joves en futur. Penoc és ara mateix una de les jugadores joves amb més cartell al futbol europeu.
Que tremoli Europa, que tremoli Fontejau. Amb aquest lema, l'Uni Girona afronta avui un partit importantíssim a l'Eurolliga, que els pot donar la classificació directa per a la final a 6 de la màxima competició europea. Xavi Soler, què ha de passar perquè això sigui una realitat?
Victòria de l'Uni contra
Perdona,
el Carbó.
Perdona, Xavi, torna a començar. Perdona, que no et sentíem a l'inici.
Dos partits, dos resultats. Us deia que guanyi l'Uni Girona el seu partit contra el Caroló. El partit comença a les 8. El Caroló és el darrer classificat del grup i, a més, ja no té opcions de passar a la següent ronda. I que una hora abans el Praga, que és el vigent campió d'Europa, guanya a casa contra l'Esquio. Dos probabilitats amb moltes opcions, però bé, és cert que no només depèn del seu partit. Però es preveu una festa aquesta tarda a Fontejau amb aquest partit que es pot donar aquesta classificació històrica. Seria la primera vegada que l'Uni es classifica per una fase final de la Eurolliga. És veritat que hauran d'estar de reull pensant en el partit de Praga, però els deures els ha de fer l'Uni, guanyant el Caroló. Aquesta és Ainhoa López, capitana de l'Uni Girona.
Tenim una oportunitat molt maca, no? Gràcies, no oblidem, a tot el treball que hem fet previ, no?, aquella primera ronda, i ens mereixem aquesta oportunitat davant de la nostra gent, per això és tan important, no?, animar tothom a venir, a donar suport, perquè els necessitem més que mai. Així que reencarar el partit com el que és, no sé si denominar-lo final, però sí que és un partit bastant decisiu pel que ens ve per davant, així que amb molta il·lusió i moltes ganes, i esperem l'empenta de tothom.
Ho diu la capitana de l'Uni, ho deies tu abans, ja s'ha fet una crida per intentar omplir Fontejau aquesta tarda per viure aquesta festa. Així doncs, hi ha dues cites. A partir de les 7, la primera és aquest Praga-Esquio, cal la victòria del Praga. A partir de les 8, l'Uni-Caroló, cal la victòria gironina.
I més bàsquet europeu, el Baxi Manresa, que juga un nou partit de l'Eurocup a casa contra el Cluj romanès. A la Champions FIBA, el Joventut de Badalona, que rep l'Unicaja, i de cara a l'Eurolliga, el Barça recupera Will Clyburn. Ernest Macià.
Doncs sí, el recupera després de 14 partits de 6 setmanes de baixa i fa una estona Xavi Pascual i la Provítola, el seu company, valoraven el retorn demà a la pista de l'Olympiacos.
Will, como empezó la temporada, fue brutal, ¿no? Y otro jugador con muchísima experiencia, que creo que sabe jugar este tipo de partidos. Sumarlo, que de a poco se vuelva a poner en ritmo, que agarre la dinámica del equipo y nada, creo que él es un jugador que... Por sí solo ya se nos va a sumar muchísimo.
És un jugador molt important, ho estava fent molt bé, no? Durant quan es va lesionar estava en un moment excels i el necessitem tenir-lo a molt bon nivell si volem aspirar a fer coses.
I com deies, avui el Joventut i el Manresa juguen. A les 7 el Joventut a la Champions contra l'Unicaja. La penya busca la segona victòria i el Manresa es pot classificar si guanya el seu partit al Cluj romanès i en un altre partit l'Aris de Tessalònica perd.
S'han de definir les semifinals de l'Open d'Austràlia, Marta García.
El barceloní Marcel Granollers amb l'argentí Horacio Ceballos s'han classificat en el quadre de dobles després de superar els brasilers Orlando Lut i Rafael Matos en dos sets. Ara jugaran contra la parella formada per l'estatunitenc Christian Harrison i l'anglès Neil Skupski. En el torneig individual, classificacions 8 de Novak Djokovic, que ha superat Lorenzo Musetti per abandonament de fet de l'italià, malgrat que dominava el partit, i de Jannik Sinner. Entre ells dos, entre Nole i Sinner, s'enfrontaran i disputaran una de les semifinals. En l'altra se veuran les cares el número mundial Carlos Alcaraz, que disputa per primera vegada les semifinals en l'Obert Australià i s'enfrontarà l'alemany Alexander Zverev. I en el quadre femení, les últimes a classificar-se han sigut l'estatunitenca Jessie Pegula, que ha guanyat la seva compatriota Amanda Anisimova, i la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina, que ha superat la polonesa Iga Swiatek. Demà, Sabalenka Svitolina en la primera semi i en la segona Pegula Rybakina.
Doncs fins aquest repàs a l'actualitat esportiva. Recordeu, avui més esports a les 7 al Tot Costa i a les 8 comença la TDT del Barça-Copenhagen, partit de Champions avui, jornada unificada. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.